Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Eva Comte-Martí. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí de manera extraordinària per analitzar la interlocutòria del jutge Peinado, amb què retira el passaport a Begoña Gómez i apunta que els seus escortes podrien ajudar-la a fugir. El ministre de l'Interior havia demanat al màxim òrgan de govern dels jutges que reaccionés. Anem cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
Bon dia. En marxa aquesta hora una reunió d'urgència de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial després que ahir Fernando Grande Marlaska els traslladés una queixa formal i demanés l'adopció de mesures contra el jutge Juan Carlos Peinado. Estan analitzant l'escrit amb el qual va enviar a judici Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, i li va imposar la retirada del passaport, però també compareixences quinzenals al jutjat i la prohibició de sortir de territori espanyol. Peinado justifica, al·legant risc de fuga, considera que els seus escortes podrien arribar a ajudar-la a fugir. L'argument ha causat indignació entre els sindicats policials i ha motivat la queixa del ministre. Ara, la comissió permanent decidirà si hi ha motius per obrir un expedient disciplinari. La reunió ha arrencat a les 10 del matí i es preveu que quan acabi informin sobre el resultat. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Minut de silenci aquest migdia a les 12 a la plaça de la Font de Tarragona per la mort dels tres adolescents que es van ofegar divendres a la platja de la Rabassada.
Hi assistirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Recordem que el tercer noi ha mort aquesta matinada. El primer va morir divendres al lloc de l'accident i el segon va morir ahir a l'hospital. Tenien entre 12 i 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol.
El diari britànic The Guardian se suma a la informació avançada ahir a la nit per The Observer. S'espera que el primer ministre britànic, Keir Starmer, presenti la seva dimissió demà mateix.
La seva renúncia permetria que l'exalcalde de Manchester, que divendres va guanyar l'escó al Parlament, es convertís en el nou primer ministre britànic. Aquest matí, el ministre d'Empresa britànic ha tacat files amb Starmer. En una entrevista a Sky News ha explicat que va tenir una conversa amb ell fa un parell de dies i que no té cap intenció de dimitir.
Divendres vam tenir una conversa molt detallada. El primer ministre estava serè i reflexiu i va portar el pes de la conversa. Va preguntar repetidament per la situació del país. En cap moment va parlar dels seus interessos personals. Tota la seva preocupació era el país.
Es van perfilant la composició i la funció de l'autoritat aeroportuària que han pactat Govern i Esquerra. Aquesta nova entitat pública pensarà el futur dels aeroports catalans en conjunt, no per gestionar, expliquen, les terminals ni per operar vols, sinó per pensar una estratègia de futur.
Ho explica Jordi Candela, director general d'Aeroports Públics de Catalunya.
No ha de fixar tarifes que ja estan fixades en el DORA. No. El que estem és ocupant espais que tenen alt valor i alta importància per Catalunya i que fins ara potser han estat doncs, una mica disseminats.
A tot això, Espanya i Brussel·les acceleren els tràmits per tancar la infracció ambiental que impedeix l'ampliació de l'aeroport. Segons publica avui el diari El Periódico, l'expedient es podria tancar aproximadament d'aquí un any.
I la demanda de cromos del Mundial de Futbol ha superat totes les expectatives i al voltant del mercat de Sant Antoni ara és ple de gent fent intercanvis. Barcelona, Maria Guixà, bon dia.
Bon dia, és la fotografia clàssica d'aquests diumenges de Mundial. Bogeria pel col·leccionisme. Unes 200 persones a peu dret estan intercanviant cromos, petits amb grans, avis amb nets, amb l'objectiu de poder arribar a completar els 980 cromos d'aquesta col·lecció Panini del Mundial. Un dels qui ha vingut a provar sort és el Biel, que té 8 anys.
Aquí m'ho passo molt bé, hi ha molta gent que vol intercanviar amb nens i amb adults i la veritat que m'està ajudant molt a acabar l'àlbum. Messi, sobretot, he intentat anar a les tendes, però no hi ha. Ni la gent a l'intercanvi, no el tenen repet.
Què tens tu que pots oferir?
Un extra sticker. És una carta especial que no s'enganxa a l'àlbum, però s'intercanvia.
I els esports, Biel Carilla.
La final de l'ACB de bàsquet entre el Barça i el València se'n va al Palau Blaugrana amb un empat a un després de la derrota ahir de l'equip de Xavi Pascual per 27 punts, 102 a 75. El tercer partit demà mateix al Palau a les 8 del vespre. Alemanya classificada pels setzens de final del Mundial de Futbol després de guanyar Costa d'Ivori per 2 a 1. Golejada dels Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong, 5 a 1 contra Suècia i d'aquesta matinada empat a 0 de Curaçao contra l'Equador. Jugat aquest mateix matí, Tunísia 0, Japó 4. Avui Espanya s'enfronta a l'Aràbia Saudita, pressionada per l'empat a 0 contra Cap Verd en el debut i amb tots els focus posats en Lamine Yamal, amb la incògnita de quants minuts jugarà. També avui la cursa de Gran Premi de MotoGP a la República Txeca, a les dues del migdia, amb Bayo Gura des de la pole i amb Marc Márquez des de la segona fila. I a aquesta hora comença la tercera i definitiva etapa de la Volta a Catalunya entre Mataró i Barcelona. Enviat a la Volta, Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, arrenca en aquests instants la tercera i última etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Ho fa en Paula Blasi amb el mallot de líder de la classificació general amb aquest minut i mig respecte de les seves perseguidores. Bona etapa la d'avui, en sortir d'aquí a Mataró, amb un port de la part inicial, el Coll de Parpers, no és un port complicat. La primera part de l'etapa és trencacames, però al final s'hauria de relaxar i haurien de ser les sprinters les que dominin i les que resolguin l'etapa. En Paula Blasi, insistim, que ho té tot fet amb la seva primera volta a la butxaca, i Mireia Benito a la cinquena posició de la general. Isaac Vilalta, Catalunya Ràdio, Mataró.
Fins aquí les notícies.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 6 minuts de les 11. Marina Laminos, bon dia de nou.
Molt bon dia, Roger.
Aquesta temporada del suplement, cada diumenge, un recorregut sonor a través de l'arxiu de Catalunya Ràdio. Marina, avui on ens aturem?
Doncs avui, data assenyaladíssima, 23 de gener del 89, programació especial de Catalunya Ràdio per explicar segurament el que jo crec que és una de les notícies del segle.
Dalí ha mort. El mite Dalí ha mort.
Programa, a més, aquell mateix vespre, el dia de la mort de Salvador Dalí a l'antena de Catalunya Ràdio. Darrere d'aquest programa especial que avui recuperarem i desgranarem d'una hora sencera, hi havia el Claudi Puigates i també el Rafael Vallbona.
Aquesta és la ràpida cronologia de l'ensorrament d'un mite.
És un programa del 1989, però que mirava enrere i d'alguna manera s'intentava fer un retrat dels últims anys del pintor, començant pel 1980.
1980, febrer. Dalí agafa una grip a Nova York on havia arribat el 18 de desembre després de la inauguració del Babur de París.
20 de març, un avió el porta a la clínica Inconsol de Marbella.
9 d'abril, arriba a Port Lligat i serà fins al novembre, excepte un mes que passa a la clínica Puigverd de Barcelona.
14 de maig, inauguració d'una antològica a la Tate Gallery de Londres.
17 de juliol, mort del psiquiatre Joan Obiols a Port Lligat quan l'anava a visitar. Durant l'estiu es queda tancat a Port Lligat i quasi no pinta. Antics amics del pintor inicien una campanya a la premsa contra el seu secretari Enric Sabater.
24 d'octubre, conferència de premsa de Dalí al Teatre Museu de Figueres.
Novembre, Dalí i Gala reben Max Kanner al seu Museu de Figueres. Després, acompanyats de Sabater, van a París, passant per Mònaco i Ginebra, on compren dos magatzems per traslladar-hi les obres dipositades a Londres.
Van ser uns últims anys, una última dècada de Salvador Dalí, molt moguda, molt frenètica i amb molts episodis, alguns també foscos, que es van repassant en aquest programa especial, per exemple, el del febrer del 81.
1981, gener. Dalí confia els seus drets d'autor a la Societat de la Propietat Artística de Dibuixos i Models, Spadem. Enric Sabater presenta la seva dimissió com a secretari.
17 de febrer, baralla entre Dalí i Gala a l'Hotel Meurice de París. Gala cau i es trenca tres costelles.
Març, el fotògraf francès Robert de Charno comença a fer funcions de secretari. En canvi, Jean-Claude Verité, que ha estat al costat de Dalí durant uns quants mesos, ja no és ben vist.
Juny, l'advocat Miquel Domènech, aleshores president de la UCD de Madrid, comença a ocupar-se dels assumptes legals del pintor.
Dalí i Gala, acompanyats de Deschamps, tornen a Port Lligat.
14 d'agost, el rei Joan Carles i Sofia visiten Dalí a Port Lligat.
Tardor, Dalí torna a pintar encara que amb grans dificultats.
És una cronologia molt i molt detallada.
Quina feina, la tenien preparada, eh?
Exacte, estava preparadíssima, era un quart d'hora, ben bé 20 minuts, pràcticament només d'aquesta cronologia, doncs fent aquest retrat dels anys
89, que a internet te l'havies d'imaginar.
Exacte, eh? I una mica doncs, per posar en perspectiva qui va ser Salvador Dalí, què va fer, com van ser aquests últims anys, molt marcats, també és sabut, per l'incendi sonat al castell de Púbol, quan Gala, en aquest cas, ja havia mort, concretament el gener del 85.
30 d'agost.
Tot va començar cap a les 5 del matí d'aquell dijous. Segons totes les versions, un curtcircuit va provocar la guspira que va encendre amb rapidesa els cortinatges i la roba del llit de Salvador Dalí. El fum va omplir ràpidament la petita estança del castell de Púbol. Dalí sembla que, en intentar saltar del llit, va caure a terra. Allà el van trobar el seu amic Robert de Charns i un dels números de la Guàrdia Civil que habitualment custodien el castell de Púbol. De Charns en va ser alertat per una de les infermeres que vigilen Dalí dia i nit. Robert de Charns explicava així els primers moments de la tragèdia.
És muy en la madrugada, a las 5, es un poco, yo me levanto, hay humo, yo me marcho a la habitación del señor Dalí. Jo intento de ver la primera vez que amb l'ajuda de la...
És aquest incendi on Dalí pren mal i on queda molt tocat i que marcarà d'alguna manera doncs, el seu estat físic bastant deplorable d'aquests últims anys en els quals ja pràcticament és que ni pinta ni tampoc parla en públic.
Dalí arriba a Figueres amb el seu vell Cadillac. Ajegut al seient del darrere, vestit amb una camisa amb farbalans, vestit negre a ratlles i el barret d'ermini que tant li agradava dur en altres temps, quan feia aquelles aparicions en públic tan extravagants. Du la mà dreta embenada i un equip d'oxigen al darrere de l'auto. La visita al museu és trista. Els seus amics, Antoni Pitxot, l'advocat Miquel Domènech i Robert de Charns, l'han d'ajudar a alçar-se i el col·loquen en una llitera. El pugen a les fosques fins al primer pis de Torre Galatea i des d'allà Dalí contempla l'antic teatre on hi ha la barca de Gala. S'encenen les llums i sona pels altaveus Tristany i Isolda.
Per cert, un incendi que també va deixar moltíssimes preguntes a l'aire, molts dubtes de què havia passat exactament, com pot ser que Dalí no pogués fugir de la seva habitació, tot de preguntes, tot de dubtes, que en aquest programa especial, el dia de la mort del pintor, doncs també d'alguna manera es miren de respondre.
Com és que es va produir un curtcircuit a Púbol si les instal·lacions eren pràcticament noves? Per què es va trigar tant a portar Dalí a un hospital? I per què el van dur a Figueres primer? I per què es va dir primer que només eren cremades lleus i després s'ha vist que eren cremades fins i tot de tercer grau? Per què estava Dalí tan desnodrit?
I, de fet, Dalí, després d'aquest episodi, doncs se'n va a Figueres i d'alguna manera ja no es mou d'allà.
M'ha fascinat com pronuncien Cadillac, l'automòbil. Per cert, a 3CAT teniu disponible el Forense amb el Narcís Verdalet i el nostre Manel Elias disseccionant els últims dies de Dalí, un programa que val la pena també en aquest context.
I que, de fet, vam recuperar fa unes setmanes al Malalts de Ràdio una entrevista de Salvador Dalí, de les últimes que va fer a Catalunya Ràdio, que Catalunya Ràdio el va anar a visitar, va passar per davant de casa seva a Figueres, just abans de morir, i concedeix aquesta última entrevista on pràcticament ni se l'entén, vaja, però sí que és un últim document que guardem a l'arxiu de paraules de Salvador Dalí, que finalment aquell 23 de gener, doncs, li arriba la mort.
Dalí havia dit en una ocasió:
no crec que sigui possible que Dalí mori.
I també havia dit:
no crec en la mort. Si hi cregués, em posaria a tremolar com una fulla. Ha d'existir alguna cosa després. La solució la trobo tenint fe en la immortalitat.
Encara que Dalí no cregués en la mort, li ha arribat com a tots els mortals.
Ha mort el seu cos. El seu esperit continuarà immortal.
Així acabava aquesta cronologia del programa especial en què també recupera una de les seves últimes intervencions públiques, com a mínim de les 40, ara ho dèiem, que en aquest cas va ser l'entrega de la medalla d'or de la Generalitat de l'any 1982 i que feia així.
L'honor que avui Madonna, ho vull convertir junt i partejar amb la Gala. La Gala...
Dalí, un personatge amb llums i amb algunes ombres també que es van repassar aquell dia de la seva mort.
Gala, una figura polèmica lligada a Dalí. del Teatre Museu de Figueres, un museu polèmic lligat a Dalí.
Jo diria que el Museu Dalí no té grans obres, però sí que d'alguna manera és molt interessant per conèixer les claus del Dalí, del personatge. Hi ha un, el que en diu una mica, la Cambra del Tresor, que allà sí que hi ha algunes obres absolutament excepcionals. Llavors, per què és important el Museu de Figueres? Perquè el Museu de Figueres és el segon més visitat després del Prado, i això que el Prado doncs, és gratuït i el Museu de Figueres és bastant car.
Paraules de l'artista per a la història.
Passa exactament com en aquest mico que acaben de veure aquí al costat, que és un goril·la en el qual acabo d'instal·lar en el tòrax, perquè té una capacitat toràcica extraordinària, que és una espècie de presó, aquella presó d'en Trullol, i acabo d'instal·lar, com hem vist, dos tòrtoles vives.
D'aquestes intervencions n'hi ha unes quantes, i van estar una hora, si podrien haver estat 3, 4, 5 hores recuperant algunes de les frases i les intervencions mítiques de Dalí i també sobre les seves obres.
Aquest gran masturbador de cervells.
Aquest avi de dòlars.
Aquest pintor paranoic.
Aquest escriptor delirant.
Aquest cineasta màgic.
Aquest escenògraf monumental.
Aquest cartellista prolífic.
Aquest gran escultor del vidre.
Aquest joier riquíssim.
Aquest il·lustrador agilíssim.
Aquest dibuixant excels.
Aquest català universal.
Aquest malversador de truites i pans.
Aquest showman irresistible.
Aquest pallasso descomunal.
Aquest immortal Dalí ha mort.
Tot això era Dalí, que va morir el 23 de gener del 89, i així ho va explicar Catalunya Ràdio.
Com va dir el nostre gran filòsof, en Francesc Pujols, va dir que Salvador Dalí, com el seu propi nom l'indica, estava destinat a salvar la pintura moderna de la peresa i del caos.
23 de gener de 1989, a Catalunya Ràdio, la mort de Dalí, així ho vam viure aquell vespre a la Ràdio Nacional de Catalunya. Marina Laminos, moltes gràcies per repescar i recercar el bagul dels records de l'arxiu d'aquesta casa. Gràcies.
A vosaltres.
Passen 2 minuts d'un quart de 12 del migdia. En directe al suplement, aquesta hora anem cap a Madrid, Alba Gil, perquè el Consell General del Poder Judicial acaba d'ajornar a demà la reunió d'urgència que havien convocat per aquest matí amb l'objectiu d'analitzar les cautelars imposades a Begoña Gómez i, sobretot, per decidir si prenen mesures contra el jutge Peinado per qüestionar que els escortes de la dona del president espanyol la poden ajudar a fugir de l'Estat. El ministre Marlaska ha demanat una reacció del màxim òrgan de govern dels jutges. Alba, bon dia.
Bon dia, Roger. Si la comissió permanent estava reunida de manera extraordinària, telemàticament, però finalment la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha decidit suspendre aquesta reunió i ajornar-la a demà al matí. Arriba, recordem, arran de la queixa que ahir els va traslladar Fernando Grande Marlaska, que també va demanar que s'adoptessin mesures contra el jutge Juan Carlos Peinado. S'havia reunit, com dèiem, de manera telemàtica. L'objectiu de tot plegat és analitzar aquest escrit amb el qual el magistrat va enviar a judici Begoña Gómez i també li va imposar la retirada del passaport, compareixences quinzenals al jutjat i la prohibició de sortir de territori espanyol. Peinado ho justifica en el seu escrit al·legant risc de fuga. Considera que els seus escortes podrien arribar a ajudar-la a fugir. Aquests arguments han causat molta indignació, molt malestar entre nombrosos sindicats de policia i també han motivat aquesta queixa formal del ministre de l'Interior. Per tant, el Consell General del Poder Judicial decidirà demà, si més no es reunirà demà, per decidir si hi ha motius per obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado.
Fantàstic. L'Alba Gil des de Madrid amb aquesta última hora, i és que aquesta reunió finalment, malgrat que sembla que alguns jutges continuen treballant en cap de setmana, no es produirà fins dilluns. Fem una pausa, passen 3 minuts d'un quart de 12 i es fa de nit el suplement. Arriba l'eclipsi avui amb el bomber Marc Castellnou.
El suplement amb Roger Escapa.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amallats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
Et demanem primàtics.
Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau, en Pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil.
Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats?
Els del restaurant Caníbal celebrem que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura visitant el seu mercat més nou, el de Montserrat.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra tornen a sortir
a Lleida,
el carrer.
I de la resta del món.
Pendents de la cimera internacional...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Un quart i mig de 12.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot, n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un bessons que va arribar al món un dijous de lluna minvant, un home que va néixer el 8 de juny de 1972, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Avui a l'eclipsi del suplement, les nits del cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals, el GRAF, la unitat de bombers especialitzada en incendis forestals, el Marc Castellnou. Bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Bé, cansats per començament de campanya, enguany.
A quina hora has anat a dormir avui, Marc?
Tard, era un sol d'estrès.
Treballant?
Sí, mirant models meteorològics i parlant amb la resta del món. O sigui, quan hi ha aquests moviments americans, australians, sud-americans, tots mos parlem a veure com està la situació.
De què debatiu avui?
Debatim de com l'ona de calor aquesta que entra a Europa arribarà fins a Noruega, supera la intensitat de l'ona de calor del 22, del 5, del 3, i és un nou episodi. Tindré 38, 39 i 40 al centre i al nord d'Europa. La gent del Bàltic està relativament assustada. Llavors, tothom estem mirant a veure què és com hem de respondre amb això, sobretot com hem de fer perquè l'Europa sigui sent verda, els boscos, com els gestionem, com ens hi posem.
Amb l'afegit que a Catalunya tenim una celebració històrica, que és la revetlla de Sant Joan, que coincideix aquest any amb la sega i amb aquesta onada de calor. Per tant, els ingredients no són per l'optimisme, suposo, Marc, per un bomber com tu.
Bueno, no són per l'optimisme, són per la precaució. Bàsicament, coincideix la sega del cereal, que és una necessitat per la pagesia, amb l'ona de calor, amb el cap de setmana llarg de Sant Joan, i això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. Avui mateix hi ha gent de bombers movent-se de Girona cap a Ponent, anant a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
Com celebres la revetlla, tu?
Dalt d'un vehicle de bombers, amunt i avall.
Tota la vida ha estat així?
Els últims 28 anys, sí.
Tens el record d'haver tirat mai petards per la revetlla de Sant Joan?
Molts. Una gran nit de Sant Joan. Sempre ha sigut una...
Però és la infantesa.
Bueno, la infantesa i molts anys, per exemple, el 23, 24, que el Sant Joan va ser tranquil, o el 18, doncs arribes a temps per entrar a la revetlla i jugar amb els teus fills.
Quants fills tens?
Tres.
Tres fills. De servei teniu temps per menjar coca?
Bueno, portem una coca, evidentment. El primer que fem el dematí de Sant Joan és anar a buscar la coca. Mm. Jo, en concret, la vaig a buscar dins... Bueno, la gent que està amb mi li agrada molt la coca de la Serra d'Almos i anem allà a buscar la coca.
He vist que se t'ha mogut el cos quan has sentit la primera cançó. Que la coneixies?
No, la coneixia, però no sabia que fos la cançó que era...
Les Staple Singles, eh?
Sí.
Clar, Marc, jo tinc la sensació que tu t'has convertit una mica en el bomber mediàtic de Catalunya. Evidentment no ho has volgut, no ho has triat, això, sinó que ha passat. Hem arribat a un consens als mitjans, que ets l'home que més en sap, i quan volem parlar de boscos, quan volem parlar d'incendis, et venim a buscar. Tens sensació d'espècie de celebritat catalana dins dels bombers?
No.
No volguda? Encara que no ho hagis escollit tu, aquest camí?
No, i a més la fama dins dels bombers no és precisament algo que sigui positiu, diguem. Llavors intentes no tindre aquest rol. Mm.
Avui intentarem fer un retrat una mica diferent, tot i que el vestirem d'actualitat, perquè evidentment tenim al damunt tot el que tenim. Com descriuries la teva relació amb el foc?
És una relació estranya. És una relació estranya perquè, bàsicament, des de petit m'he dedicat al tema d'extinció d'incendis, però professionalment la meua dedicació és el que és l'ecologia del foc. O sigui, com els boscos del món mediterrani i del món en general conviuen amb el foc. El foc és una pertorbació necessària per la regeneració dels boscos i per l'adaptació dels boscos a moltes plagues i a molts canvis climàtics. I llavors fer possible viure i conviure amb el foc és un dels... És la meua passió. Bàsicament, com a societat, nosaltres, com a pastors, com a pagesos, havíem fet servir el foc com a eina per mantenir pastures, per mantenir un bosc gestionat per poder entrar el producte, però quan el bosc comença a ser producte d'un món industrial, llavors el foc és l'enemic, no? I després, durant 200 anys, ens oblidem d'aquesta relació i ara hi ha un divorci i el foc és l'enemic perquè no sabem com gestionar-lo, però el foc està tornant i ocupant el seu espai amb aquest territori. Llavors, com tornar a adaptar la societat és el repte. I el que han fet els últims 27 anys és com transformar un cos de bombers en un cos de bombers punter a nivell global en tema de gestió d'incendis. No? I aquí estem, ara queda el repte, que ho farà la generació que, diguéssim, jo i el meu equip hem format, i la generació que dirà endavant l'adaptació a la societat. Mm. Perquè nosaltres ja estem arribant al final del nostre període.
Tu has sentit fascinació pel foc des de petit? La fascinació que pot sentir un piròman, per exemple?
Jo he sentit por.
Por?
Por. Perquè el foc, bàsicament, és el que... De repente aixeques un dia i el teu paisatge ha canviat, no? I llavors dius, hòstia...
D'on et ve aquesta por de petit, ja?
De petit. El meu avi anava a apagar focs, en part dels retens del Tibisanès, en temes d'incendis. Mon pare va apagar focs i jo, de petit, li porto entrepans al foc. I jo vaig 14-15 anys, vaig apagar foc.
Vas començar a apagar focs amb 14-15 anys?
Sí, bueno, com voluntari a Tibisa, i després ja quan pots fan campanyes de bombers, i després ja vaig viatjar per mig món amb tema d'incendis, i al final em van dir, torna cap a casa, que hi ha feina. Mm.
El més típic, quan s'és petit, de criatura, hi ha algun moment en què els nens i nenes diuen jo de gran vull ser bomber, i els pares, quan tenim un fill de 2, 3, 4 anys, li comprem una disfressa de bomber. A tu també et va passar això?
No. Jo de petit volia ser astronauta.
També no. És un clàssic, eh?
també.
L'altre clàssic. O sigui, tu entre bomber i astronauta volies ser astronauta.
Sí.
Però vas quedar a la Terra.
Bé, arribes als 18 anys i... i has d'anar a la universitat i has de fer diners i t'has de pagar els estudis d'hivern i llavors a l'estiu estàs collint fruita, però s'apareix l'opció d'entrar als bombers, perquè quan estàs collint fruita, quan hi ha foc, el que fas és anar als incendis, llavors pugui entrar a bombers. I des d'allí ja no he sortit. Vull dir, diguem que la carrera professional, la gent diu, hòstia, t'ha anat bé la carrera professional. No he evolucionat gaire, perquè bàsicament vam entrar a bombers i allí mos hem quedat.
Els semblava bé als teus pares que escollissis aquest camí? O sigui, sí. Ser bomber?
Sí, jo meus pares, bueno, ells sempre els ha agradat, i mon pare sempre m'ha estirat, i als 18 anys, el 89 va ser el primer incendi, que diguéssim, vaig adelantar amb mon pare amb el tema de pagar incendi, no? Fins al, en aquell moment, fins al 89.
Ell et portava els entrepans a tu, aleshores?
Bueno, sí, i el vaig treure.
El va salvar?
Bueno, salvar no, treure d'algun incendi allò, que estàvem enganxats allà, i bueno, agafes el lideratge una mica del tema, és normal, no? Ja tinc un fill, Pere, té 13 anys, jo espero que d'aquí 5 o 6... Faci.
T'agradaria que fos bomber el teu fill?
M'agradaria, però no ho serà, perquè està hasta aquí, dels incendis.
Però a la vegada, no sé com has portat aquest patiment de totes les famílies i de tot el que representa la teva feina, de perdre companys, no? Com l'has gestionat tu? I sobretot el teu entorn, la gent que t'estima.
Bueno, no és que l'hagi sigut conscient de gestionar-la, bàsicament és la teua obligació de fer les coses i tens una obligació cap als teus companys, que és l'altra família, que és la família professional, no? Llavors, bueno, com tothom accepta el rol, igual que hi ha famílies que tenen pilots d'avió o conductors d'autobusos o gent que es passa el dia a la carretera.
El risc no és el mateix, segurament.
No és el mateix, però bé, com neixes a les Terres de l'Ebre, el tema de viure amb el foc és un risc bastant, bastant proper. Vull dir, és molt, molt, molt ebrenc, això. Potser no tan metropolità, però és molt, molt ebrenc.
Deies que a tu el que et genera el foc sempre ha estat por, respecte, per la capacitat que té per canviar un paisatge. El pitjor enemic d'un bomber quin és?
L'autoconfiança. Pensar que les eines que tens, la tecnologia que tens, te permetran dominar la situació. No li pots perdre la por al foc, perquè té una capacitat i és un element del nostre planeta que no tenim controlat. La física encara no explica el procés. Hi ha una pregunta bàsica, extremadament bàsica, que encara no hem solucionat avui dia, que és per què es mou un foc.
Pel vent?
No. Hi ha els dies que no hi ha vent, el foc genera vent. Llavors, el foc és un element estrany a l'atmosfera i, bàsicament, un foc tendeix a succionar aire cap amb ell per poder respirar. Llavors, no hauria de poder moure. Diu, no, i si hi ha vent, se mou. Sí, si hi ha vent, se mou la direcció del vent. I si hi ha pendent, la direcció de la pendent. És evident. I si hi ha molta vegetació, la direcció de molta vegetació és capaç de canviar la direcció del vent. Però com el foc modifica l'atmosfera, aquesta és la frontera. I aquesta frontera és on estem ara. Perquè aquesta és la frontera que realment provoca accidents. No? O sigui, el fet que el foc és una reacció que fa el que pot fer. Nosaltres sempre diem que el foc és un gran mestre, però és un molt mal alumne. O sigui, ell sempre t'ensenya el que pot fer, però mai fa cas. Llavors, és jugar en aquest límit, jugar l'estratègia amb un element com aquest, ens ha permet generar tota la teoria de la gestió de la incertesa i, sobretot, la gestió del diàleg o la negociació amb una part que no escolta i que no vol negociar. No? I llavors, és tot un procés. I això ens ha permet viatjar al món i anar fins i tot al Fòrum Econòmic Mundial. Vull dir, és tot un art, i aquí és on estem creixent com a bombers.
Entens els piròmens, la fascinació, la psicologia?
No entenc, perquè la seva actuació provoca molts problemes a altra gent. I és un egoisme pur. O sigui, el foc, fer foc perquè a tu t'agrada implica no considerar l'impacte que aquest foc tindrà sobre un ecosistema, sobre altra gent que es veurà en perill, sobre altra propietat, sobre altres interessos, sobre altra tranquil·litat, sobre altra felicitat. No ho entenc.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a l'Eclipsi, avui amb el Marc Castellnou, i arriba l'hora que ens expliquis la millor nit de la teva vida.
M'heu fet aquesta pregunta diversos dies i no us l'he contestat, perquè no tinc la millor nit de la meva vida. Tinc moltes millors nits de la meva vida. Des que neix la meva parella, des que neix el meu fill, o moltes nits.
Tot això t'ha passat de nit?
No és que m'hagi passat de nit, però a la nit és quan n'ha sigut conscient. Perquè la nit és quan te sentes i avalues el dia. Si he de dir una nit de la meva vida, no sé si encaixa el que t'esperaves, però tinc una nit de la meva vida cada any. I és quan, en algun punt de l'agost, setembre, l'octubre, plou. Aquesta és la nit. Te sentes, sents l'olor a terra mullada i dius, ara, a dormir.
Anem bé. Sí. Fins que no plou, tu no pots descansar bé.
Si t'has fixat el WhatsApp, tinc un... estic sempre esperant que plogui. És el que hi ha.
Has vingut d'uniforme, no amb l'uniforme de pagar un incendi, no? Descriu-me'l una mica.
És l'uniforme de bombers, els pantalons blaus i el polo. És aquí damunt va el jaquetó i el casc i apaga foc.
És un uniforme que jo crec que admirem diferent, no? Sents la mirada de la gent diferent cap a tu per culpa d'aquest uniforme?
No, no. Alguna vegada m'he fet un fart de riure.
Des del respecte, eh?
Sí. Alguna vegada dic... Esclafeix a riure, per exemple, ahir mateix vaig anar un moment a comprar una aigua i la gent mira i diu, el bomber, i un nen va dir, mare, diu, és molt petit aquest bomber. Va dir que no crec que creï res especial. La gent reconeix el bomber i els bombers estem reconeguts, però crec que som molt propers. No és com veus la Guàrdia Civil. No és el mateix.
I ha fins i tot que diu que l'uniforme de bomber és sexy.
En segons la perxa del bomber que la porti, sí, suposo. Però hi ha altres perxes que no som sexy.
Tu t'hi has trobat mai que sigui un al·licient, també, l'uniforme?
No m'hi he trobat. He trobat... O sigui, que ets en moment d'una emergència, doncs te veuen i venen a buscar, no? Però no, que vagis de bomber, no.
Bé, hi ha un espai de l'eclipsi que és la nit tòrrida, que per tu la nit tòrrida deu voler dir moltes coses, menys la que per molts convidats significa. Però bé, hi hem entrat, hi hem d'entrar, i t'hem demanat una cançó per una nit tòrrida que diu així. Què és això que sona, Marc?
Tivissa, la dansa de Tivissa.
La dansa de Tivissa.
Sí, és un ball on tots els tivissans ens agafem com una serp i ens encaragolant per aquells carrers i per aquelles places. És ancestral. I quan sents aquesta cançó és Sant Jaume.
Les nits tòrrides, Marc, tu les estimes, les odies?
No m'agraden.
Les desitges?
No, com t'he dit, m'agraden les nits de novembre, de desembre, de gener, és quan el meu cap descansa.
I una nit tòrrida en el sentit d'un calendari de bombers, hi has participat mai?
No he participat.
Aquest
mai.
Aquest tòpic tampoc forma part de tu.
No, t'ho dic jo, si faig metro 56...
Sí, bueno, escolta'm, hi ha gustos per tots.
Sí, hi ha gustos per tots.
Jo faig metro 94 i això també em desclassifica per tot un sector.
Bueno, però la idea clàssica del bomber, pues...
És un...
Els companys que venen amb mi avui sí que...
Però vols dir, això no era una mica de... Ara la normativa per entrar a bombers crec que ha canviat una mica o no? Continua havent uns paràmetres físics molt determinats?
No hi ha uns paràmetres físics molt determinats. Necessites estar bé físicament, però és molt més ampli.
Quins horaris fas tu? Tu dorms, ets capaç de dormir un dia amb el telèfon en mode avió?
Normalment no acostumo, perquè, com he dit, formem part d'una xarxa internacional i hi ha molts dies que tu vas a dormir, però els australians s'estan aixecant, o hi ha problemes d'incendis a Xile, Argentina, o n'hi ha als Estats Units, i intercanviem. O sigui, nosaltres treballem com un cervell global. Uh-huh. És a dir, jo puc tindre un incendi ara esta tarda i jo tindré la meva visió concreta d'aquest incendi, però el company d'un altre lloc del planeta estarà mirant el mateix incendi i farà el mateix anàlisi que estic fent jo. I en un moment o altre solaparem les anàlisis, i si n'hi ha més, d'altra gent no solaparem. I llavors, on tots coincidim, estem segurs que allò és cert. I on no coincidim, com a mínim, és un toc d'atenció que algú està veient algo que tu no veus. I és la manera com funcionem i com aprenem. I, per tant, sempre estàs connectat.
Connectat. Com a català, sents que la teva condició, la relació que tenim amb el foc, és una mica diferent a altres punts del planeta? Per les fogueres, per Sant Joan, pels petards, pel correfoc? O això simplement és perquè ens agrada mirar-nos al melic?
Som un punt diferents, però ho som per obligació geogràfica. O sigui, Catalunya està entre la Vall de l'Ebre i els Pirineus i està al punt més curt de connexió entre el Mediterrani i l'Atlàntic del flux de vent. Si mires l'aigua, evidentment tens l'estret de Gibraltar. Però el pas de les borrasques que ve del nord-oest, l'estret aquest del Golf de Biscaya aquí a la costa catalana, per la Vall de l'Ebre, Pirineus... Dels 14 tipus d'incendis que coneixem, 14 maneres de propagar incendis que tenim més o menys a Europa, els 14 estan a Catalunya. Si te'n vas a Castella en tenen 6, si te'n vas a França en tenen 4, a Anglaterra en tenen 2, nosaltres tenim els 14. Llavors, vulguis que no, la diversitat dels nostres ecosistema i país fa que estem molt posats. A part d'això, culturalment, estem connectant el sistema ibèric amb Pirineus. I històricament, el que veurem aquests dies, que Sant Joan enllaça amb Sant Antoni, que són els dos moments de transhumància del calendari d'una Catalunya rural que ja no hi és. No? On els ramats de l'Ibèric anaven al Pirineu, el Pirineu baixaven a l'Ibèric, i això vol dir que es cremava el territori per regenerar les pastures, com aquestes nits de Sant Joan, les falles de Pirineu començaven a baixar pels valls. Era el moment que es feia aquesta crema per facilitar l'arribada dels ramats, i que per Reis, els fanalets que sortim a esperar els Reis, els fanalets o les atxes que es feien servir per cremar el sistema ibèric. Llavors, aquesta cultura la portem encara a la nostra genètica. Encara que Catalunya és, diguéssim, la part Barcelona més marinera, més comercial, però la part del país rural és aquesta cultura. I aquest era el nostre negoci anual, i per tant encara portem això al nostre ADN. I entenem molt bé, la dinàmica d'incendis. Jo recordo els incendis de Los Angeles, del gener del 25, on els dèiem, això és un incendi de contravent, se mourà a dretes, no a la direcció del vent, anirà perpendicular al vent, i no us entenien. I llavors va haver un moment en què em vaig donar compte que l'idioma anglès, l'anglès, l'americà, l'anglosaxó, no té el concepte de contravent. No té el concepte de contravent. Ells venen d'un país totalment exposat al flux de l'Atlàntic. I nosaltres, que vivim a sota vent dels Pirineus, tenim aquest concepte. I és curiós, el nostre llenguatge té aquesta riquesa. I també tenim molts noms per incendi, de cremada, de socarrat. I això denota, igual que la gent del nord té molts noms per la neu o pel gel, nosaltres tenim molts noms pel foc. El foc, mos agradi o no, forma part de la nostra cultura i de la nostra definició de ser catalans.
Per una nit d'insomni, el Marc Castellnou es queda amb aquesta cançó.
Él era un federal, chapa en mano, combatía el mal. Solo una marca en el pasado, su propio hijo había abandonado.
Era un chico de la calle, que haciendo changas mantenía a su madre. Y en la flor de su inocencia tuvo romance con la delincuencia.
Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
A ver, això m'ho hauràs d'explicar bé. Sí. Mona Jiménez, El Federal.
2009, a la zona de Iguazú i de la zona de Misiones, Argentina. Hem anat allà pel tema d'incendis. I a la nit, la gent de les unitats argentines diu, anem, que hi ha un concert, i tocava aquest, la Mona Jiménez. Però també allà em vaig trobar la part fosca d'Europa. O sigui, el món europeu que vol viure bé, que vol tindre parcs nacionals i naturals, que vol cuidar i que està arrasant l'Amazònia, perquè nosaltres hem escollit preservar el nostre ecosistema i arrasar com a colònia la resta dels ecosistemes del planeta. I per això aquesta música me recorda una frustració brutal. Mm. Que jo estava representant un continent allà perquè els ajudava en contra dels incendis que l'economia que la meua Unió Europea implantava allà estava provocant. Mm. I està la frustració, una frustració que encara no puc solucionar.
Mm. Has pensat mai d'aquest incendi i no me'n surto?
Vàries vegades.
Però sempre te n'has sortit.
Sí, sempre. Bueno, de moment, jo, per sort, m'he sortit, però tinc companys que no se n'han sortit.
Això se supera?
No. No ho superes.
I com hi convius, amb aquest dolor?
Com tots, suposo. L'arrossegues.
Mm. I has pensat mai de... aquest incendi no el guanyarem?
Sí. El 2012-2017 hem viscut un procés on li hem explicat al govern i a la societat que no guanyarem aquesta guerra. Més camions, més helicòpters, més tecnologia no ens permetrà guanyar aquesta guerra. Els incendis no són la punta del problema. Els incendis són l'expressió del problema real, que és un bosc que no pot seguir vivint en un clima que ja no és el que tenia quan ell va néixer. Per tant, el bosc ha de canviar. Nosaltres necessitem que els nostres boscos renovin. Necessitem que el nostre ecosistema sigui sent viu. I la nostra societat no pot seguir enviant bombers a jugar la vida per defensar un procés natural que ha arribat per acabar.
Els polítics, les autoritats, tens la sensació, escoltar-te segur que sí que ho fan, però que et fan cas, que prenen mesures en aquest sentit?
Comencen a escoltar perquè és una evidència. Vull dir, per exemple,
Bé, una evidència no està tan clara, perquè hi ha uns quants que tenen molt poder al món que neguen el canvi climàtic.
Negaran el canvi climàtic, però el que no neguen és el negoci que els porta el canvi climàtic. No sé, que és un tema dur, però a Catalunya, com a mínim, el món polític comença a escoltar i comença a debatre això, no? I acceptem que el nostre país canviarà i que, per tant, nosaltres hem de ser capaços d'adaptar-nos. I si volem seguir estant arrelats en aquest país, necessitem corregir els desequilibris entre el món rural i el món urbà. O sigui, de la mateixa manera que necessitem invertir en un país per crear infraestructures, com un aeroport o una autovia, necessitem invertir en aquest país per mantenir una pagesia al territori, perquè és la que ens presta seguretat. Mm. O sigui, els incendis d'aquests dies, només infraestructura agrícola haurà servit per parar aquests incendis, no? I necessitem això. Però és evident que no ens sortirem davant amb els incendis si l'únic que fem és intentar apagar les flames. El que necessitem és mantindre boscos sants. I en aquest moment els nostres boscos no estan sants perquè el clima que tenen no el poden aguantar. Llavors necessiten renovar-se, necessiten reequilibrar-se. Llavors és una guerra molt més llarg termini, però sí, en aquest moment el govern comença a entendre que això no va de pagar incendis, sinó que això va de preservar ecosistemes vius i ecosistemes, diguéssim, en plenitud per poder demà seguir tenint un país on hi puguem viure. I és una guerra molt més llarg termini que implica molta més ciència i implica molt menys sensacionalisme. Mm. I això és una mica el que estem ara immersos.
Per una nit de festa, el Marc Castellnou es queda amb aquesta cançó. Tu també, Marc? Tu també?
Sí, jo també, també.
Mira, de tu no m'ho esperava.
Per què?
No ho sé, a vegades dius, mira, però tu també. Tu també ets del club de fans, eh?
Sí, sí, soc del club de fans, des de fa molts, molts, molts
però anys. Però d'aquests pesats o ho portes amb reserves?
No, a mi m'agrada disfrutar de la música del Bruce i de les lletres, especialment, amb tranquil·litat. Sí, això per mi això no és una nit de festa boja, sinó és una nit d'estar sentat amb els amics, amb una cervesa o un bon vi, i parlar, i sobretot reflexionar de cap on vas, què estàs fent i si realment estàs deixant impacte en el que fas en aquest món.
És l'objectiu teu, al final, de la vida?
Bueno, l'objectiu meu de la vida és haver generat un canvi o, com a mínim, haver deixat alguna millor. I formant part de la generació que formo, accepto que el meu objectiu ara és, com a mínim, passar el relleu dient nosaltres ens vam equivocar al començament perquè ens pensàvem que ens menjaríem el món, però com a mínim hem sigut capaços de reaccionar i
que el món no se'ns mengi a nosaltres del tot.
Sí, i encarrilar una mica, mantindre aquest lideratge i no aquesta resignació de que tot ve donat o que hi ha una elite poderosa que ho determina tot. No, hi ha coses que les podem fer, les podem canviar, i si creiem en nosaltres podem tirar endavant. I ara jo estic en una fase, tinc els 54 anys i estic passant el relleu als que venen, i és ensenyar-los això, que nosaltres als anys 90 teníem un món que ens pensàvem que la tecnologia ho canviaria tot, i estem al 2020 i no és la tecnologia, sinó és l'ús que en fas i sobretot com de creatiu ets per solucionar problemes. I això és algo que les generacions que pugen els costa creure-ho, i jo crec que és el que si fem això com a generació podem dir que, bueno, que tot i que vam ensopegar, al final sortim mínimament ben posats.
El Bruce l'has vist gaires vegades en directe?
Sí, unes 10 vegades, segur.
10 vegades, eh?
Sí, més o menys.
El mòdic. 10 vegades. No, que està molt... Vull dir que endavant. Que quan un té una passió, l'ha de poder gaudir i millor que sigui aquesta. Sobre les situacions dels dies que ens venen al damunt, que crec que ja ens ha explicat una mica com de preocupats esteu i el fet que coincideixi la sega la revetlla i l'onada de calor és una tripleta difícil de tornar a coincidir i, per tant, màxima alerta. Vull preguntar per Collserola. Sí? Fins a quin punt et preocupa el tema de Collserola, un espai al cos dels bombers que pugui preocupar per la seva proximitat amb Barcelona, pel que representa Collserola?
No pel que representa, sinó per la quantitat de gent afectada i pel que, bàsicament, depèn de com fos un incendi aquí, doncs implicaria exposar moltíssima gent a un risc innecessari. Llavors, si tenim Collserola gestionada, doncs aquest risc no hi és, no? I, per tant, ens hem de replantejar.
Però el risc quin és? A quina gent posaria en perill més enllà de tota la gent que viu al parc o l'entorn del parc?
Tota la gent que viu a l'entorn, i per la banda de Sant Cugat, i per la banda de Cerdanyola, i per la banda de Barcelona, la banda del Papiol, la banda de Molins, vull dir, és el rovell de l'ou de la societat a Catalunya. Per tant, doncs, és tindre un incendi aquí és impactar moltíssima gent, i això es fa una extinció molt complexa, molt difícil, perquè, vull dir, en algun punt es decidir si apagues l'incendi o defenses la gent. Evidentment, defenses la gent, llavors no apagues l'incendi, molta més gent se veu en risc, i llavors és un embolic.
Hi ha un protocol d'actuació molt marcat amb què fer si passa aquest escenari, més enllà després de si el bosc de Collserola està canviant o no, que ara hi entrarem. És a dir, hi ha un protocol molt marcat de què fer de si passa una desgràcia a Collserola?
Bueno, ja està molt estudiat els incendis que hi tindrem i com es mouran.
Pot passar? És realista
pensar que... La probabilitat és baixa, eh? És molt baixa, però... L'incendi normal a Collserola és un incendi de 200, 300, 500 hectàrees. Bueno, relativament és gran, però és relativament difícil. Lo que a nosaltres ens preocupa és un incendi amb situació de ponent que pugui aguantar, doncs, 24-48 hores amb aquest ponent fort en aquesta zona. Llavors sí que pot recórrer tot Collserola, no? Llavors aquest és un episodi estrany, i he dit moltes vegades que és l'1-2% de les possibilitats que tenim, però el fet de que hi sigui, doncs, fa que s'hi comenci a actuar. De fet, el patronat de Collserola ja està actuant amb aquesta prevenció i començant a compartimentar el massís. Vull dir que, bueno, a vegades l'emergència bombers no es veu només com quan hi ha una emergència surten i comencen a fer alguna cosa, no. Quan identifiques una emergència potencial ja s'ha de començar a treballar. I el que han fet en Collserola és verbalitzar que hi ha una emergència potencial i que, per tant, si treballem i arribarem a temps.
La prevenció passa per canviar el bosc?
La prevenció que passa per fer un bosc sa i un bosc madur.
Què vol dir un bosc sa i un bosc madur?
Un bosc sa vol dir un bosc que no tingui estrès, que plogui la primavera i que abans d'arribar l'estiu ja hagi evapotranspirat la major part de l'aigua que té, i que acumuli la biomassa en tronc i per tant, doncs, sigui un ecosistema que frena l'abans de l'incendi. Bueno, un bosc... Els nostres ecosistemes, nosaltres diem, no hi fem res. No, bueno, amb els nostres boscos hi falten molts herbívors i falten moltes parts d'aquests ecosistemes. Llavors, doncs, un bosc no és només l'arbre, és tot l'ecosistema viu, i és tota una successió d'espècies fins a arribar a uns nivells que segueixin evolucionant, però que són bastant més estables, no? Llavors, tindré un bosc multistratificat en aquest país és algo que és relativament modern, perquè si no, doncs tenim un bosc molt més madur, molt més adevesat, perquè estaria molt més pasturat i estaria molt més gestionat en aquest sentit.
Un missatge per tota la gent que amb tota la tranquil·litat del món celebrarà la revetlla aquests dies envoltat dels amics, a l'aire lliure, amb tot el que em comporta, amb el mar a prop, potser amb petards, amb castells de foc, amb coca...
Seny, bàsicament apliquem el que ens defineix com a país, que tinguem seny.
Però també tenim rauxa, eh?
Tenim rauxa, però no. Si una cosa no la veiem clara, pues no la fem. No sé, ahir mateix estava amb un foc a Flix, no? que arribes allà i és una persona que viu en una casa a la zona del bosc i que estava cremant les deixalles al bidó que sempre les crema. I vaig dir, però és que a 39 graus de temperatura i una humitat tan baixa, si no ho podem fer un altre dia, o podem no fer-ho i fer-ho en un altre lloc. Vull dir, és que és anar a buscar el que no tens. I si volem fer una revetlla amb tranquil·la i passar-nos-ho bé i riure i fer broma i fer tot el que vulguem, doncs, bueno, dius, ara tirarem els petards, perquè tens un herbassà sec a la vora, dius, bueno, doncs potser ja els tirarem un altre dia, els petards, no toca.
Els bombers es jubilen?
Tant que es jubilen, i tant, com tothom, i els hi toca.
Tu t'has jubilat d'apagar focs, ja, o els apagues d'una altra manera?
No, no, segueixo estant allà al primer punt. Sí que he començat el procés de dedicar molt més a
la gestió,
a la recerca, no a gestió. Jo tinc un límit, i jo, gestionant paperassa no és el meu. Ara, motivar gent jove a tirar endavant, sí, i sobretot fer les preguntes i començar a fer la recerca també. I llavors bombers, ara s'han adonat que som, bueno, quan tens un incendi i t'han desplegat un munt de bombers, cada bomber pot portar un munt de sensors a sobre, tenim moltes dades. I llavors hi ha un divorci entre el coneixement dels incendis i el que estem vivint els incendis en aquest moment, en canvi climàtic. Perquè les dades que tu tens, fins que no fan cap a l'acadèmia, passa temps, i de l'acadèmia, com que no ha viscut els incendis, no ho entén, i fins que no... O sigui, fa 10 anys que vam formular a Xile el concepte de sisena generació. Ara comença a estar de moda aquí. O sigui, no podem estar 10 anys. O sigui, aquest concepte de sisena generació, que tothom diu, això són incendis nous, són 10 anys vells, ja, aquests incendis. Llavors, hem començat a crear equips de ciència molt més aplicada dins el món dels incendis, i amb això és una mica el que estem ara, on toca fer, a nivell d'experiència.
Per acabar, resposta d'una sola paraula. Quina és la màxima qualitat que ha de tenir un bomber, creus?
Insistència.
Insistència. Al Marc Castellnou, avui les nits del cap d'àrea del grup de reforç d'actuacions forestals del GRAF, la unitat de bombers especialitzat en incendis forestals. Bona revetlla, malgrat tot.
Gràcies, i vosaltres també.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT. El suplement, amb Roger Escapa.
Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat, amb la col·laboració de Fundació La Caixa i Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.
Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
La violència del narcotràfic és cada cop més evident. A Europa i també aquí.
Quatre persones, dos vehicles, armes de guerra, granades, pistoles... Si encara estan els impactes de bala, van buidar carregador.
Darrere les armes, organitzacions que no hi entenen de fronteres.
Fugen del seu país i venen a refugiar-se a Catalunya.
I un negoci d'una dimensió difícil d'imaginar.
Estamos hablando de años muy duros en el puerto de Barcelona, de más de 20 toneladas de cocaína por año.
El que està en joc no es compta en diners.
Perquè no canvia l'economia, canvia la democràcia.
30 minuts, la narcoamenaça. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
I ara fa 10 anys vaig ser víctima d'una difamació cruel. Vaig respondre en forma de llibre. La veritat és que em vara tan bé com que no hi he pensat mai més.
Aquest diumenge, l'escriptora i periodista Eva Piqué.
Em van fer creure que hi havia lluites que ja estaven guanyades. Mm. Jo em vaig creure que a mi no em caldria fer-me ni catalanista, ni progressista, ni feminista, perquè em pensava que hi eren lluites assolides, no?
El divan, el valor de la conversa.
Què feia de diputada d'un partit d'esquerra que, de fet, era un partit en el qual no votava?
Exacte. Per mi va ser una
decepció enorme, perquè jo tenia por de no saber fer prou i vaig descobrir que no volien que fer res.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
A punt semàfors! Comença la cursa de MotoGP!
Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
Aquest cap de setmana, Gran Premi de la República Txeca.
Univers MotoGP.
Perquè el Mundial és nostre.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.